Ràdio Maricel a cel obert.
José Antonio Gilabert, que hauria de tenir ganes de venir, perquè en el ple extraordinari que es va fer sobre l'assumpte del 21 de juny, deia, és que la ràdio no m'has venit, què tal? José Antonio Gilabert, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ja hi sou?
Sí, ja hi som, però no era exactament respecte a aquella qüestió que va succeir. Nosaltres creiem que tot el que va passar, tant com són els pactes, perquè nosaltres estem perplexos, perquè es va anunciar un pacte, després aquest pacte es va incomplir i després es va fer un altre pacte. Un altre pacte que a sobre no té molta raó. Per això nosaltres, en el plenari de presa de possessió, vam dir que la història de Sitges semblava una història de rancúnies i traïcions, perquè semblava que n'havia hagut més qüestions personals i més qüestions de traïcions i de conflictes entre persones dels partits que una lògica política.
És que ja teniu unes quantes hores de vol.
Sí.
Doncs qui tingui unes quantes hores de vol pensarà, ui, si només fos a Sitges això, de les històries personals.
Sí, el que passa
estem d'acord o no?
El que passa que n'hi ha molts jocs que les històries personals no condicionen els pactes polítics.
N'esteu segur?
N'hi ha molts jocs que jo sé que n'hi ha gent que no té bona relació, però això no fa que pactes que es fan per la governabilitat d'una administració al final no es portin a bon port per qüestions personals.
Parleu com a espectador perplex o parleu també com a membre d'una formació política que d'entrada ja quedava descartada de pactes per la resta de formacions polítiques o per gairebé tota la resta?
Per tot.
Per tot.
Per tot, sí, perquè la campanya electoral va començar amb un cordó sanitari en contra Vox. De fet, va haver els partits majoritaris que no es van voler fer una foto tradicional, històrica, de tots els candidats que es presentaven a les eleccions, tots els candidats, cap de llista, amb mi. Una situació personal que no era dolenta.
Deixeu-me que us ho digui així. Quan heu dit amb mi, què creieu, que eren vostè o eren Vox?
Eren Vox, està clar. Però al final...
Perquè José Antonio Gilabert ha tingut oportunitat de parlar amb tothom.
Amb tothom. Amb tothom.
Amb tothom.
Amb tothom.
Fins i tot amb els representants dels partits que van estar al darrere d'aquest cordó sanitari.
Bueno, amb tots no, però...
Però amb alguns.
Però amb alguns sí.
Amb alguns sí. D'acord.
Amb alguns sí.
D'acord.
Llavors, i també es llança un manifest. Un manifiesto que és... Com lo llamaria? Lo redactó Fernando Esteso y Pajares, Antonio Zores. Claro, ese manifiesto está fundamentado en un extracto de un libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, el filósofo de cabecera de José María Aznar. Y precisamente lo que quieren decir es lo que Popper escribió en ese libro para aislar a los comunistas. A los comunistas. Por eso yo cuando lo vi me quedé perplejo. Pero es que así se inició. Llega la jornada electoral y en la jornada electoral pues Vox obtiene un representante. Que era de esperar. Era de esperar.
¿No esperaba un mes?
Teníem l'esperança de que podíem arribar més.
Que ho recordo dient... Bé, ja se sap que les nits electorals tothom tira pel dret, no?
Teníem l'esperança de que
podíem... De que podíem tindre més.
Però va ser un bon
resultat. Cas.
Va ser un bon resultat. De fet, les enquestes que n'havien donaven 0-1. I a l'1 ho vam obtindre de forma sobrada. Llavors ja s'anuncia un pacte. Un pacte amb la formació que havia governat fa dos legislatures amb el partit que estava en el govern, amb la formació que amb aquesta legislatura havia fet un pacte de govern en contra de l'altre partit amb el qual havia fet coalició de govern. Ja s'estrany. O sigui, ja s'estrany perquè, si es fixa, aquí vam tindre un pacte Esquerra-Junts i després un pacte Esquerra-PSC amb els independents. Molt bé. I ells no saben tot el que ha passat? O sigui, ara sembla, ja l'entrarem amb farina, ara sembla que tot això que ha passat de les subvencions, ningú sabia res. Però com que ningú sabia res? Si això comença molt endarrere. I tots tres, o sigui, els tres partits que han obtingut més de la meitat de representants han estat en el govern. De fet, n'hi ha investigats dos, diguem-ne, alcaldes. Un exalcalde i un altre alcalde en l'actualitat. Ningú parla d'això? Ningú parla d'això? Ningú parla de que tenen de donar explicacions tots? Ningú parla de que el PSC ha estat 4 anys en el govern? I per això també estic perplexa. I torno al principi.
Sí.
Aquí es pensava que Vox faria una oposició vociferante, marullera, de que nosaltres no tindríem responsabilitat. Tot el contrari. De fet, vam ser els únics que vam posar seny, que vam dir què esteu demanant, perquè si esteu demanant això, aquí es produirà una situació de que sigui l'Ajuntament que vagi en contra del mateix Ajuntament.
Anem per part, si m'ho permeteu, perquè encara heu apuntat un assumpte que hem comentat al llarg d'aquests dies i ens agradaria, bé, tenim en aquest cas la dualitat regidor, representant públic, advocat, i això ens servirà segurament per aquest cas. Començo pel començament. A vostè l'actuació de la UDEF aquell dia 21, què li va semblar?
Jo mai poso en dubte les actuacions de la policia.
Ho haguéssiu fet així?
Jo no sóc un
cap de la policia. L'impressió que us va causar.
Jo mai, i Vox mai posa en dubte les accions que té de fer la policia. Després hi ha algunes qüestions de que n'hi ha personalment agradin més, agradin menys. Però la policia va fer una actuació en el qual els seus caps van donar les ordres de que es faci així. Nosaltres no tenim res a dir. El que sí que tenim res a dir, que d'això tampoc es parla, és com és possible que aquesta notícia sortís abans de que es produeixi. Com és possible que no es posi en dubte ni ningú vulgui passar comptes amb la periodista ni en els mitjans? Perquè els mitjans, a data d'avui, i quan parlo dels mitjans parlo en un concepte ample, perquè també les xarxes socials tenen molta repercussió, o moltes vegades el que surt a les xarxes socials és el que després surt a la premsa, diguem-ne, formal, premsa escrita, a la ràdio i televisió. Ningú li digui a aquella periodista que va publicar el tuit abans de que es produeixin les detencions que com és possible que tingués aquesta informació, com és possible que sapigués tot el que anava passant i com és possible que en el seu mitjà no s'informi exactament d'on venen les ordres i d'on ve tot aquest procediment.
M'aturo un moment aquí.
Sí.
Perquè ja m'heu dit que tenia hores de vol, eh? Perquè determinada informació arribi a un periodista, molt sovint només fa falta que algú li passi.
Algú li passi, clar.
Està clar que és un tipus d'informació que no li passa al veí de la cantonada ni l'home que ven el pa.
No.
Aleshores, clar, aviat, i no estic aquí per defensar en Aponsí, eh? Però dic en el sentit que és obvi que hi havia algunes baldes importantíssimes d'aquesta cadena que eren les fonamentals perquè la periodista tingués aquesta informació.
Exacte.
I ningú va buscar aquestes baldes? Ningú va buscar les persones que han facilitat aquesta informació a la periodista? Perquè al cap i a la fi la periodista el que fa és utilitzar la informació que li ha arribat a les seves mans i que s'ha basquejat per tenir-la. I el problema és que, el problema, si és que és problema, és que algú que té la responsabilitat de mantenir aquella informació on ha de quedar, li passi o no.
Però m'està donant la raó, llavors.
Vostè està parlant molt de mirar la periodista.
I no, jo... no parlo molt de mirar la periodista. Jo el que he contestat és a la seva pregunta,
sí,
de posar en dubte l'actuació de la Policia Nacional, que, per cert, m'agradaria dir a l'alcaldessa que no és la policia espanyola, és el Cuerpo Nacional de Policia, perquè policia espanyola també són els Mossos d'Esquadra, policia espanyola també és l'Ertzaintza i policia espanyola també és la policia local de Sitges. Tot és policia espanyola.
I concretament és l'UDEF, no?
Concretament és una unitat del Cuerpo Nacional de Policia, que és l'UDEF, que
d'acord,
és una unitat especial de delictes econòmics.
D'acord. Jo li preguntava quina impressió li havia causat. Vostè em diu, no jutjo les actuacions policials i... diguem-ne que ha qüestionat més com és que aquesta informació va arribar abans als mitjans.
Exacte.
Que no la pròpia actuació.
Exacte.
I jo li deia, bé, doncs perquè algú la va filtrar el periodista.
Home, això està clar.
Per això li deia allò de les hores de vol.
Això està clar.
Però no, anava a dir, això no, probablement no ho arreglarem ni vostè ni jo.
Està clar.
Està clar. Actuació policial. I després d'aquesta actuació policial, diríem, i si hem de copsar una mica l'opinió general en entorn d'això, que la seva argumentació en el ple municipal extraordinari que es va fer a l'entorn d'aquesta actuació policial, més d'un i més de dos la consideren una de les més assenyades, tenint en compte precisament molt sovint aquesta forma més beligerant d'expressió. Però veu apuntant al ple municipal aquesta situació de que l'Ajuntament es presentés com a part perjudicada com una solució millor que no presentar-se com a acusació particular. Per què?
Por varios motivos. En primer lugar, porque si se presenta como parte perjudicada, es el actor civil. En el fondo lo que hace es personarse.
¿Qué vol dir si actor civil?
Actor civil significa que puede reclamar todos aquellos perjuicios y ser resarcido, según el curso del procedimiento,
sí,
sobre si ha habido algún perjuicio a l'Ajuntament de Sitges.
D'acord, és a dir, cap a la institució.
Exacte, uh-huh. Cap a la institució, i a sobre, al mateix temps, li donarien trasllat de totes les actuacions.
D'acord. Diguem-ne un testimoni privilegiat, un espectador...
No, espectador no, perquè és actor.
D'acord.
És actor civil.
D'acord.
I ell puede, incluso puede interactuar i puede solicitar prueba.
D'acord, d'acord.
Puede intervenir en el procediment.
Ajá.
L'acusació seria a cargo del Ministeri Fiscal... Y la acción civil, que es para resarcir los daños, o sea, las posibles responsabilidades,
sí, sí, sí,
civiles,
sí, sí, sí,
de los autores de los posibles delitos que se pudiesen haber cometido por parte de las personas que están,
sí, sí,
siendo,
sí, sí,
ahora mismo investigadas y posteriormente enjuiciadas, y hasta que hay una sentencia firme, si al final hay una condena, y hay una condena en la cual también se estipula una responsabilidad civil...
Tot això en el cas que hi hagi procés judicial, finalment.
No, procés judicial, és que això és una altra cosa, ja n'hi ha.
Sí, però vull dir, hi ha aquestes diligències prèvies,
sí,
però el jutge o la jutgessa pot dir, mirin, amb el que hi ha sobre la taula...
Puede sobreseer. Puedo sobreseer y archivar tanto el sobreseimiento provisional como el sobreseimiento libre.
Això pot passar encara, no?
Esto puede pasar.
D'acord.
Puede pasar, incluso puede pasar no sobre todos, sino sobre algunos...
Alguns dels investigats.
Exacte.
D'acord. Ho deia, ho suposo, per què? Perquè d'alguna manera la institució així protegia els seus treballadors?
Els seus treballadors i el seu patrimoni.
Moni.
I al mateix temps no tenia de fer una acusació en contra d'alguns treballadors que també estan encausats i en aquest moment estan,
sí, sí,
investigats per la fase que estem d'instrucció, i es produiria una situació rocambolesca, que seria que el mateix ajuntament
tenim,
que està recolzant a uns treballadors, que els està defensant, al mateix temps també els està acusant. I al mateix temps de la representació ostentada per l'alcaldessa de Sitges, que està encausada en el procediment, també seria la mateixa representació del mateix ajuntament que es personés com a acusació particular. Per això, nosaltres creiem que el més assenyat seria aquesta opció, que és personar-se com part perjudicada actor civil.
I per això us veu abstenir a l'hora de votar.
Exacte, per això ens vam abstenir. Per això ens vam abstenir, perquè en aquest plenari semblava, seria una pel·lícula d'Euphoria.
És que us pregunto, amb la perspectiva dels dies, bé, fa 4 dies Mònica Gallardo ens va dir que aquell ple era horrorós, que per ella va ser un ple horrorós. Per vostè aquell ple què va ser?
Anem a pams. Sí, Mònica Gallardo dijo que este ple era horroroso. Lo solicitaron ellos. O sea, aquí, y ellos mismos se enmiendan en boche. O sea, lo solicitan Junts per Catalunya y el PSC, sí, que por lo visto van de la mano ahora. O sea, ahora el Partido Socialista y Junts van juntos en todo. ¿Pero qué ocurre? Que ellos mismos se dan cuenta de que cometen errores. Mire si cometen errores, que solicitan algo que no existe. Solicitan una comisión de investigación y la comisión de investigación tiene que estar expresamente recogida en el ROM. Y no está expresamente recogida en el ROM. Se puede hacer una modificación del Reglamento Orgánico Municipal de Sitges. Y podrían estar estipuladas comisiones de investigación, pero no existen. Entonces, se hace un...
Permeteu-me, es va aprovar, doncs, quelcom que legalment no es pot...
No, lo que pasa es que aquí lo que se hizo fue una chapuza, que es, como no existen las comisiones de investigación en Sitges,
sí,
porque no están preceptuadas en el ROM,
comisiones informativas.
Es verdad, sí, que en otros ayuntamientos se han utilizado comisiones informativas, que en el fondo...
Sí, pero la finalidad puede ser la mateixa,
sí,
pero no es diuen de esta manera.
Pero, exacto, sí, no. Sí. I són distintes.
Sí, sí, sí. És a dir, no n'hi ha prou en què no es diguin de la mateixa manera, exacte, sinó que no es formulen de la mateixa manera.
No es formulen de la mateixa manera. Entonces, al final, lo que se hace es transformar esa solicitud de comisión de investigación en una comisión informativa que cumpla unas funciones para que se informe de la situación en la cual se encuentra este procedimiento judicial. Una situación que, en el fondo, lo que pone en peligro es precisamente a los trabajadores. Porque, claro, habrá que citarlos. Habrá que citar a los trabajadores porque es algo normal,
sí,
que se citen,
sí, sí,
a los,
sí,
trabajadores.
Sí.
Y, claro, los trabajadores tendrán que hablar, porque es cierto que no hay una obligación estrictamente legal de comparecer. Pero claro, un trabajador del Ayuntamiento de Sitges para una comisión informativa que no comparezca, pues es complicado de defender esa posición de ese trabajador, y algo mucho peor, se le expone a la opinión pública.
Porque ahora os preguntaría como advocat. I anem per dos camins en paral·lel, eh? Per una banda, el que pot passar amb aquesta acusació particular, i per una altra banda la comissió informativa o la comissió d'investigació. Si jo sóc una persona investigada i el meu advocat em diu: escolta'm, aquesta comissió informativa d'investigació que ha muntat l'Ajuntament, aquí no hi diguis res, eh? On has de dir, si és que jo et dic que diguis, serà el jutjat, però aquí a l'Ajuntament no tens cap obligació de dir res en veu alta.
Així és.
Així és, eh?
Així és.
I diguem-ne, les persones investigades es podrien acollir perfectament...
El seu dret a no declarar.
A no anar.
A la comissió. El que passa és que, clar, els exposes ja a l'opinió pública.
No, està clar.
I els dius, no hi han volgut anar. No han volgut,
sí,
anar. I ja tenen una exposició als treballadors,
sí, sí,
de la casa. No que estiguin investigats, sinó a tots.
A tots.
A tots. A tots els esposes. A l'opinió pública, en una situació que per ells és com a mínim desagradable.
Mm-hmm. Tensa.
Tensa, amb, sí, una qüestió molt senzilla, que per això ha començat com he començat. Aquí podrien donar explicacions per començar tots. Tindrien de donar explicació Junts, perquè està imputat el que va ser alcalde de Junts. Que expliqui o que expliqui, i si ell no vol declarar per una qüestió de defensa, que nosaltres sí que som molt respectuosos amb el dret a la defensa, amb la presumpció d'innocència.
Per qui anava també? Quan en el ple municipal es va posar sobre la taula que els treballadors poden veure vulnerat el seu dret a la defensa, això és així, si l'Ajuntament es presenta com a acusació particular?
Home, vulnerat el seu dret a la defensa, no exactament. El que sí que és cert, que si es presenta com a acusació particular,
sí,
els treballadors el que tenen la percepció és que estan en una situació que la pròpia casa, la pròpia institució on ells treballen com a servidors públics els està acusant.
D'acord, els deixa en situació de vulnerabilitat.
Exacte.
Per dir-ho d'alguna manera.
Els deixa en una situació de vulnerabilitat.
Per tant, aquells mateixos treballadors podrien, en el cas que el procés es desenvolupi i els exoneri de qualsevol responsabilitat, anar a l'Ajuntament i dir, escoltin, vostès que en el seu moment van fer això, ara jo els demano...
No.
No.
No. No. A veure, és veritat que quan acabi el procediment, si n'hi ha, passa que això, en penal, és complicat que es produeixi quan una persona ha estat investigada, continuï investigada, després sigui acusada,
sí,
amb el procediment de... Quan acaba la instrucció, es dicta un auto, que és l'auto de procedimiento abreviado, que, bueno, és l'auto de acomodación a procedimiento, que entonces se acomoda qué tipo de procedimiento tendría que ser,
sí,
procedimiento,
sí,
jurado,
sí,
procedimiento abreviado, procedimiento sumario, se dicta este auto. En este auto dan 10 días a las acusaciones para que formulen acusación y al Ministerio Fiscal. Una vez formuladas estas acusaciones, dan traslado a las defensas para que formulen escrito de defensa y proposición de prueba, tanto en el escrito de acusación como en el escrito de defensa. También pueden solicitar el sobreseimiento. Bueno, no me enrollaré.
No. Si us ho agraïm també en qualsevol cas.
En esta qüestió. I cuando se finaliza lo que se llama la fase intermedia, o sea, instrucción, fase intermedia,
sí,
se dicta auto de apertura de juicio oral. El auto de apertura de juicio oral es el que aprueba las acusaciones, bueno, aprueba, en el que estipula las acusaciones formuladas,
sí,
en el que ya quedan estipuladas las acusaciones que se han formulado contra las personas investigadas, y en algunos casos se ya señala fecha de juicio y en otros hay es en el auto de admisión de pruebas, en el cual, pero eso ya es en el penal, porque todo esto lo hace el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción luego pasa al penal.
Bàsicament us ho preguntava per si els treballadors en el seu moment poden dir, a nosaltres se'ns ha creat un greuge, un dany,
no,
un perjudici.
Lo que pasa es que luego pasaría, claro, sería al final del procedimiento, si son absueltos,
sí,
y las acusaciones han sido, ¿qué? Entonces entraríamos también aquí en otra problemática.
Es que por eso os lo pregunto.
Y ahora se lo explico, entraríamos en otra problemática. Es cierto que podría haber condena en costas siempre que las acusaciones fuesen o desmesuradas o que escaparan un poco a la lógica. Para esto, ¿qué debe pasar? Es verdad que hay jurisprudencia que esto se puede dar para que haya condena en costas sin acusación cuando las acusaciones sean distintas a las formuladas por el Ministerio Fiscal. Claro, se podría dar que el Ministerio Fiscal solicitase, pues por ejemplo, el sobreseimiento de un investigado.
¿De una persona investigada?
¿Sí? Pero la acusación particular no,
continúes
con el procedimiento. Entonces, entraríamos en una situación compleja. Por eso, nuestra posición es la siguiente. Si estos partidos solicitan la acusación particular, ¿por qué ponen en problemas al ayuntamiento? ¿Por qué ponen en problemas a la institución? Que se personen...
Us ho pregunto així. El ple s'ha ficat en un problema?
Home,
el ple municipal s'ha ficat en un problema provant.
Però si s'ha presentat un recurs per part dels treballadors, que ara el plenari tindrà de decidir aquest recurs? O sigui, els treballadors han presentat un recurs sobre el que es va decidir
contra aquestes dues decisions de ple.
Exactament. Clar que s'ha ficat en un problema.
Té lògica que els treballadors ho hagin presentat?
Té lògica.
Sou advocat. Té lògica.
Té lògica. Té lògica, i a sobre ara tenim un problema de resolució perquè tenim de resoldre aquest recurs. I aquest recurs a l'òrgan competent és el plenari. Però és que a sobre necessitarà...
És a dir, ara el ple s'hauria de convocar per resoldre, aquest recurs que han presentat els treballadors. Sobre les dues decisions que es van prendre en aquell ple extraordinari.
Exactament. Ens hem ficat en un problema o no ens hem ficat en un problema, Vicenç? I era molt senzill. Molt senzill que era. Nosotros nos personamos como parte perjudicada para salvaguardar la institución. Pero es que aún es más, hay otra opción. Tanto si el Partido Socialista como si Junts consideran que hay que ahondar en la acusación, tienen todo su derecho a personarse como acusación popular.
Que es el que veo demanar en el ple, ¿eh?
Exacto. Ustedes consideran, ustedes consideran que aquí se tiene que personar. Ustedes se pueden personar como acusación popular. Muchos partidos, en muchos procedimientos, se personan como acusación popular. Lo que pasa es que, claro, aquí es donde reside un problema.
Que val diners, això.
Claro, vale dinero. Claro, tendrás que pagar a tu abogado y a tu procurador para personarte, y al mismo tiempo la acusación popular requiere de fianza. O sea, para personarte como acusación popular requiere de fianza. Igual el juez considera que se tiene que prestar una fianza para personarte de 20.000 o 30.000 euros.
Ah, por aquí. Sí, sí.
Lo que no se puede hacer es un problema, convertirlo tú en dos problemas.
¿Es
los políticos estamos para gestionar y para resolver problemas?
A ver si lo defines
bien. No
para
generar más problemas, porque aquí hay un problema que no se puede olvidar.
A ver si lo defines bien a partir del que nos esteu dient, ¿eh? A partir de la convocatòria d'aquest ple extraordinari motivat per Junts i el PSC, el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges s'ha ficat dins una galleda.
Sí. Amb el qual l'únic partit que va utilitzar la raó, va mirar per sobre de tot la institució i va mirar per sobre de tot Sitges, va ser Vox. Perquè Vox va dir, sí, sí, aquí això has d'investigar. El jutjat ja està fent la investigació. Sí, sí, a l'Ajuntament té de ser ressarcit de tot el que s'hagi. T'has de robar tots els perjudicis que hi ha tingut a l'Ajuntament de Sitges. A l'Ajuntament de Sitges té de recuperar fins a l'últim euro. Sí, sí, ens personem amb el procediment. Però ens personem amb el procediment com parte perjudicada i com a actor civil. Si algú dels grups polítics que formen l'Ajuntament consideren que no, que es té de formular acusació, que es presentin com a acusació popular. Fins i tot amb aquest recurs, no sé si vostè ho sap, menciona la intervenció de Vox. El que no volien. El que es va fer cordó sanitari, hi ha un problema que nosaltres som els primers en voler treure la veritat de tot el que va passar. Aquí hi ha un trasfons que jo li vaig explicar amb la ronda d'entrevistes dels candidats, que era sobre el tema de les subvencions. I des d'aquí...
Un moment, ara anem a això. Però encara us pregunto sobre aquest ple. Vostès es van reunir amb algú abans que aquest ple?
Sí.
Sí? Van manifestar aquest posicionament que van exposar en el ple o no?
Bueno, ens vam reunir tots.
D'acord. Doncs ho pregunto perquè aquella sensació que també amb la conversa amb Mònica Gallardo va aparèixer sobre la taula, de si s'hagués parlat més abans entre tots, potser aquell ple no hagués anat d'aquesta manera. I si teniu aquesta sensació, o no es va parlar prou, o les coses van anar com van anar.
No ho sé. No sé.
D'acord.
Si, no, perquè
d'acord.
La nostra posició...
És que ho dic perquè és tan categòric el que dieu.
Però és que
en el sentit de el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges ha ficat els peus a la galleda en això.
Però és que és veritat, perquè ara mateix
no, és que no us nego, és que no
una
us,
situació
no us
que és
nego,
la que és, i tenim a sobre que resoldre un recurs que han formulat els treballadors.
Però clar, és que qui us escolti pensarà batu a l'olla.
Com?
Qui us escolti pensarà batu a l'olla. Resulta que es fa un ple extraordinari per aquest assumpte i... el regidor de Vox diu en veu alta que això es va desenvolupar d'una manera que pot perjudicar molt a l'Ajuntament.
Exacte. Però a data d'avui, ho reconeix gairebé tothom. De fet, a mi m'han parat. I m'han dit... m'han dit moltes coses. Però totes bones.
Ah.
Sí. Totes bones. M'han dit, vas estar molt bé, n'hi ha alguns... Mira, jo no tinc res a veure...
Piense que l'elogio debilita, diu aquell.
Lo sé.
Ah.
Pero nosotros, como tenemos tantas críticas y tenemos tantas ofensas y tenemos al mismo tiempo incluso...
És a dir, que el que apuntàvem a l'inici té una versemblança. A vostè li han dit que fou la intervenció més ponderada d'aquell ple municipal.
Exacte. Però per una raó molt senzilla.
Bé, per haver exposat aquesta solució, aquesta altra estratègia.
I perquè ha d'utilitzar la raó. I perquè després ara està passant una qüestió. Ara ja no es parla del fons de l'assumpte. Ara es parla de tot el que conlleva el procediment. Es parla de que si l'Ajuntament es té de personar, però no es parla de realment el problema. El problema són que es van donar unes subvencions que no estaven justificades o que la justificació no era correcta i que es van fragmentar uns contractes per prestar uns serveis i aquests contractes no eren acords a llei i que a sobre molts d'aquests contractes tenien d'anar a licitació perquè es repetien en el temps. Aquest és el tema. Però ara, amb tot el que han fet, el que es diu en l'oposició, el que han fet és que no es parli d'això. El que s'està parlant és de la situació en la que queda l'Ajuntament i inicialment posant en tela de judici els treballadors. Això és el que està passant. I tenim d'anar exactament al problema. I a sobre, aquí passa una qüestió que no sé per què no ho fan. Tant Junts com el PSC no han demanat en cap moment la dimissió de l'alcaldessa. No l'han demanat. Llavors, fan una situació que no és acord als seus actes en el que ells diuen. I per això nosaltres estem perplexes. De fet, jo...
Voleu dir que Junts i PSC han estat molt explícits en la demanda d'una acusació particular i, en canvi, no s'han mostrat tan intensos a l'hora de demanar la dimissió de l'alcaldessa?
Clar, perquè si no, aquí passa...
És a dir, creieu que és incoherent?
Home, totalment. O sigui, l'alcaldessa que ostenta la representació de l'Ajuntament de Sitges s'està defensant d'un procediment en el qual ella està investigada i la institució en la qual ella està representant al mateix temps s'està acusant contra ella mateixa. No és coherent, fins i tot, en com han formulat les seves peticions. I clar, hi ha un principi, André, que és el principi de congruència. Pues uno tiene que ser congruente en lo que solicita.
Esclar, m'ho esteu posant d'una manera que ens vindria al cap la pregunta. Creieu, interpreteu, que darrere la presentació d'aquell ple extraordinari hi havia més una intenció política que no una intenció objectiva de trobar la solució a aquest assumpte?
Vamos a ver, en todas las mociones, yo diría que incluso en todas las instancias que se presentan ante una administración municipal, siempre hay una intencionalidad política. Otra cuestión es cuando se presentan algún tipo de moción sobre cuestiones de mera gestión, como plantar 3 árboles en una calle. Que cuidado, que también puede tener un trasfondo político. Pero una cuestión, como se planteó...
Ho dic, una qüestió d'aquesta magnitud i d'aquesta importància.
D'aquesta magnitud, de manera tan apresurada, porque en el fondo, si nos fijamos, cada uno por su cuenta puede realizar cierta investigación. Desde Vox lo hemos hecho, hemos preguntado, y no es tan complicado, porque esto arrastra de hace mucho tiempo. Esto el que firma el convenio con la taula del tercer sector. Taula del sector tercer sector. Sitges Garraf, ¿no?
Sí.
Claro, ya de entrada el nombre ya lleva confusión, porque existe una taula del tercer sector que engloba una multitud de ONGs desde la Cruz Roja, y ya engloba confusión, fins i tot. Per aquesta qüestió hem sortit als diaris, perquè el representant de la taula del tercer sector va desmentir que no tenien res a
veure amb aquesta taula del tercer sector.
Però ja, bueno, perplexa, ja li dic. Llavors, què li estava dient?
No, m'estava dient, i jo també m'he mig perdut,
No, li estava dient de la situació en el qual...
Les subvencions...
De les subvencions on van anar. I llavors, el que es té de fer és que tothom expliqui el que sap. I el que menys sap, està clar, que és Vox. Perquè Vox, en aquell moment, quan ja es produeix, no havia ni sabut com a partit. M'explico o no?
M'aturo un moment.
Sí.
Que tothom expliqui. Aquest tothom qui és? Perquè si són les persones investigades...
No, que
tothom vol dir...
Que expliqui Junts.
El partit, eh?
El partit. Amb la seva època que va estar al govern.
Junts,
que és quan va,
Partit dels Socialistes.
Partit dels Socialistes, perquè ells van estar en el govern. El primer tinent alcalde a la legislatura passada era del PSC.
És a dir, no les persones, els partits tenen l'obligació d'explicar...
Nosaltres vam fer aquesta gestió, perquè jo suposo que ara no farem... No faran un Pedro Sánchez, que una qüestió és la persona i una altra qüestió és el partit i una altra qüestió és quan jo tinc un càrrec. Els partits tenen responsabilitats i els partits el que tenen de fer és... Sí, molt bé. Durant aquests anys, Junts va estar al govern. Durant aquests anys es va formular aquest conveni amb aquesta associació i es va fer tot això.
Ara permeteu que us ho digui. Si jo sóc partit i dic determinades coses, puc perjudicar algun dels investigats del meu partit?
Sí.
Sí. Clar. Aleshores, què m'aconsellaríeu? No, si davant d'una intervenció pública jo puc...
Però anem a veure, però si això, el que ho han fet ha sigut Junts al PSC.
No, això està clar. Jo us pregunto, si jo sóc partit i la meva declaració pública explicant el que vaig fer en un determinat moment pot perjudicar algun dels investigats que és del meu partit?
Sí.
Què m'aconsellaríeu? Que m'expliqui i que salga el sol per Antequera o que me n'estigui.
Això és una qüestió dels partits.
És una tessitura que cada partit haurà de debatre amb ell mateix, si vol, no?
Clar.
Ja.
Però la situació és aquesta.
Esclar, m'esteu dient d'alguna manera que els qui tenen més dret a no dir res... són les persones investigades.
Bueno, no, més dret no. Són els que tenen...
Són els que tenen...
El dret...
Sí, sí.
Constitucional de la defensa... Pensa... I de contestar...
Però per això, no hi ha més dret que el constitucional en aquest aspecte.
Bueno, i a sobre que ja l'he preceptuat, és un dret fonamental a la defensa.
Buf!
No, per això estem amb un lío, però el lío ho han ficat precisament... gairebé els partits que van signar el manifest contra Vox. I el que ha posat seny ha sigut Vox.
Quan va acabar aquell ple, el ple extraordinari sobre aquest assumpte, li veu dir a algú, així de bote pronto en acabar, que aquí ha passat alguna cosa que no anirà bé?
No.
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 No. Suposo que la processó us anava per dins.
Sí, clar. Sí. Bueno, i ja quan... Quan ho vam veure, quan vam parlar tots, perquè abans d'aquest plenari sí que es va fer mena de junta de portaveus, sí que es va parlar, i es va portar un informe del despatx
Molins,
Molins, i sí, es va parlar, i bueno, jo vaig intervindre en el mateix sentit
del ple municipal, no? Però esclar, ja s'estava, suposo, en temps de descompte en aquell moment i...
En temps de descompte, no. El que passa és que, clar, aquí el que es va fer va ser reformular tot...
Haguéssiu fet aquell ple?
Home, aquest ple es tenia de fer. Es tenia de fer.
Haguéssiu plantejat?
Des de Vox, no?
No.
No? En aquell moment...
En aquell moment.
En aquell moment...
Amb aquestes circumstàncies,
amb tot. Amb aquesta circumstància i amb aquesta situació. A sobre, s'arriba a una qüestió que augmenta la perplexitat, que és que intervendrà a l'Ajuntament, es personarà com a acusació particular després de les declaracions. Les declaracions poden ser... Doncs no se sap. No se sap. I a sobre, un investigat pot... agafar-se el seu dret a no declarar...
També?
Clar, davant del jutjat, però inclús també pot agafar-se el seu dret a contestar solament les preguntes del seu advocat. i no contestar les preguntes que la formulin la resta d'advocats, el Ministeri Fiscal i el jutge.
D'acord.
I solament contestar les preguntes dels advocats.
És a dir, que l'Ajuntament es presenta com a acusació particular d'un cas, que està per veure el desenvolupament, però acusació particular després de les declaracions, però aquestes declaracions, per una banda, poden no existir perquè els investigats es poden acollir al seu dret a no declarar.
Exacte.
I en el cas d'existir, poden existir per tothom, però per l'Ajuntament no, perquè l'investigat pot dir no.
No, no, jo solament contesto a les
no contestaré a les preguntes de vostè.
Ni del fiscal, ni de cap dels advocats que n'hi hagi, solament contesto les preguntes del meu advocat. Que això és el més normal que passi.
Això és el més normal que passi.
El més normal que passi és això.
Quin negoci?
Bueno, però per què es creu que nosaltres vam tindre una posició assenyada? Sí. Perquè nosaltres què volem? Que l'Ajuntament de Sitges encara li costi més diners, encara n'hi hagi treballadors exposats a la opinió pública i amb una situació d'angoixa dintre de la institució? Nosaltres el que creiem és que l'Ajuntament de Sitges es té de personar com a part perjudicada, com a actor civil. I si algun partit considera que necessita personar-se per tindre més informació actuar com a acusació, que es personi com a acusació popular.
Són les 11, pregunta final, perquè m'he escoltat aquests 3/4 d'hora.
És una llàstima, perquè jo tenia moltes coses.
Bueno, hem fet una mica de l'abogado en casa.
No.
Per entendre'ns, Però una qüestió final, i no pateixi que tindrem ocasió, perquè la roda de portaveus ja ho saben que cíclicament va parlant amb tothom.
Fa 4 mesos que no venia.
Bueno, però és que en aquests 4 mesos hi ha hagut vacances, no hi ha hagut activitat.
Però vacances a Sitges no n'hi ha vacances.
Ah, no?
No.
Pels polítics potser sí que una mica...
No.
I per la... Va, deixeu-m'ho dir així. L'audiència necessita vacances de polítics també, de tant en tant.
Això és una altra qüestió.
Que sí.
Però sobretot aquest estiu que hem tingut, campanya de les municipals, eleccions municipals, campanya de les generals, eleccions generals...
Què més voleu?
Ja arriba el mes d'agost...
Si heu vingut per la precampanya, heu estat en el debat electoral. Ben, Ivar.
Home, que menys. Mira,
que menys. Esto no passa en totes partes.
A sobre una qüestió. El debat electoral de joves va ser una cosa maca, perquè no van anar tots els joves de partits. No, suposo que no ho tindrien. Vox sí que va anar. Però va passar a sobre una qüestió que va passar per alt. Però que jo crec que en un poble, jo crec que és una qüestió maca, que és dos companys de col·legi d'aquí de Sitges, van anar amb representació de dos partits. Parlo de Vox, que va anar al Borja, i parlo dels comuns, que van anar
al Lucas. Companys de classe?
Companys de classe. Companys de classe, companys d'escola.
Companys d'escola.
Jo crec que eren companys de classe. I van tindre com a professora a la Carme. Però clar, això si fossin altres partits es diria. Però això... i no m'ho prengui malament, això es va ocultar perquè el que vol és donar una imatge, sempre s'ha volgut donar una imatge, de que Vox és una qüestió de persones que ni tenen seny i que estan fora del raciocini. I és totalment el contrari. Al final, un per sapiguer el que és Vox, el que té d'escoltar i veure és el que fa Vox i el que fan els de Vox, no el que diuen que és Vox. També és cert que nosaltres vam estar amb tots els actes institucionals com a deure que crec que tenen de tindre tots els representants dels partits polítics a tots els actes de la Festa Major i també de la patronal del Vinyet. I en primera fila amb els versos satírics.
Posem el punt, perquè veu fet tantes subordinades amb coma... que no ho acabarem, això. Heu dit tot el que volíeu dir?
No, em queden moltes coses, però clar...
El que volíeu dir era exactament el que volíeu dir?
Necessitaríem 2 hores més.
2 hores més?
Sí.
No crec que ho entengui ningú, això. 11:02, José Antonio Gilabert, gràcies.
Moltes gràcies.